Göteborg, Eindhoven, Bilbao i tant de bo los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevål Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta.
Home, ja
hi tenim
bé.
L'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fanzone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura, per tant, en aquest sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip, i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevål Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen, i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
Helena, què tal? Bon dia.
Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més a primera?
Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera. Si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga a la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva, i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns. L'objectiu, la salvació, i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada. N'hem anat parlant el que t'he jugat aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la ciutat esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'últim entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València, i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar, ara, del sopar de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta tots disponibles en un entrenament el que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és l'última. També s'han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la ciutat esportiva Joan Gamper.
I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la ciutat esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit, des de la Casa Cupra Raval. Vermo.
Sí, sí, de fet, començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda, i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo, i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out, s'ha de dir, ja hem fet sold out.
Ho heu petat una vegada més.
Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval, i a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial, que evidentment ens acompanya com sempre CaixaBank, ens acompanya com sempre Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això és una història. Jo crec que és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
Macro desplegament de Malquet i Jugues Barça.
Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com al Malquet i Jugues Barça aquesta final de la Champions. La Olga García. Olga, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
Hola, Elena, què tal? Bon
estan
dia.
Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
Com tu.
Sí. Molt pesats.
President, l'aplicació no recomana?
La Osaka, com millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor, no? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit el més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
És la final perfecta, sobretot perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental, i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit, i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu i això el Lió no t'ho perdona.
Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que a la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè Laia Alexandri també està lesionada i, per tant, la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, el peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma com va fer a la Copa.
I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11 o veieu alternatives, no sé si amb Patri o amb Aixa, què us diu el cos?
Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I sincerament crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És després de molt temps tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky, i després doncs Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció doncs farà que sigui molt important per ella, així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
Crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible. I a més, Aisha Camara sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes. I després amb Hansen cal veure per quan està. És a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts. Això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però, evidentment, com a mànager, deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
Welcome to Manchester.
Thank you so much.
I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason.
Yes, there is. But doncs, deep inside, I know it's my time. Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
T'has buidat, és que és normal.
It's fine, it's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, your paradise. Una llàstima, però my time has come.
S'acaba una era.
My era is finished. En anglès. Ho he dit.
I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Chiqui Beristain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
Sí, sí que se'n veuen. No serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, a vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè per exemple el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda, que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición, y yo como mujer pues también el fútbol femenino, que el Barça sí que está apostando por él, y nosotros apostamos por ellas igual.
Doncs en pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? ¿Cómo os lo habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
Pues es que la verdad que nosotras, en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos, tenemos que venir sí o sí. Cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar, pues a lo mejor, que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre. y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
Un aficionat més que hi serà com aquesta jove madrilenya que ara sentíem és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al Que t'hi jugues.
Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no?, en com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí, espero que tant ells com també moltes altres persones del cos tècnic que conec també els dos equips i, bueno, i també com les jugadores que també formava part de la plantilla a principi de temporada. Espero que ho gaudeixin al màxim i que vagi el millor possible.
Com veus aquesta final, Rafael?
Bé, crec que és una final molt igualada. Crec que els dos millors equips d'Europa, equips amb millors plantilles, amb millors entrenadors, amb millors staff, crec que els dos millors equips finalment han arribat a la final, com molta gent preveia a l'inici. No és fàcil, perquè tot i que pot semblar, no?, un altre cop que està el Barça a final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení. I crec que no és fàcil arribar a les finals, s'ha de posar en valor el que estan fent els equips, estem posant en valor especialment també per la part que em toca, no?, i per l'experiència que he tingut aquí, el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada, així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
Bé, jo crec que s'assemblen el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no?, de que són persones de molt nivell, no?, i molt, molt bons professionals, bé, jo crec que, no sé, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no?, amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo, és una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
I Rafael, condiciona molt aquesta preparació del partit el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement, en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intentem treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més amb algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressionarà molt alt, jugarem llarg. no crec que sigui el plantejament o que canvien molt, però sí algun detall, no? Coneixent un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrem a la primera línia, doncs anem a l'interior, o en lloc de sortir més per banda esquerra, doncs sortir més per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? de com van adaptant-se al que va succeint, i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, doncs intentar també contrarrestar-ho.
Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre ara el plantegis de tu a tu al partit?
Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao, jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, les primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant una idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. Si quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor, quan parlo vestidor per als jugadors, per l'estaf, no? El club en general, pues, hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olímpic de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venien també de perdre la final, l'equip venia de perdre la final, la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips. I poc a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols, i a partir d'aquí doncs anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també doncs, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaria en tots aquest equip, doncs, a nivell mental també anar creixent i anar creient, i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao, on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ja ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
I tenint a compte aquest factor emocional del que parles, Rafael, com creus que pot haver afectat o què ha après, millor dit, aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits pel mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment érem conscients de que era una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem col·legiat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit, i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia, i bueno, va perdre que al final, evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada, al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents, i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
No sé, Rafael, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafael, moltes gràcies per haver atès la trucada del Que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Rafael Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giralde del Barça, aquí avui al Que t'hi jugues desgranant què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giralde.
I ho apuntava el Rafael, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final. I a partir d'aquí també ho apuntava el Rafael, el moment intervenció. És a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho. I aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giralde.
Sí, jo crec que aquí el Bayern de Munic el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir-li aquest Barça és doncs, replegar i després buscar doncs, el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs, que t'acaba fent doncs, en àrea doncs, aquest tipus d'accions. I crec doncs, que amb les armes que té, té a Chawinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor nai a la velocitat, punta...
Jules Brand.
Sí. Amb jugadores com aquestes al contraatac, el Barça pot patir molt i, sobretot, un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte, perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar. Així que és molt important doncs, el plantejament, però sobretot anar veient com influeix doncs, el tema del partit.
Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al Que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexia amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí.
Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
Sempre ho dic. És molt important doncs, que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil doncs, el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya i després doncs, és que clar, tens a les 2.000 jugadores del món, que són Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar doncs, a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs, si Alexia marxa doncs, seria una baixa molt, molt important per al club.
El quiosc del Marcos.
Marcos, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, Elena. A Francia y al quiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen, en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sòlida cantera al estil del Barça.
Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui?
Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Elena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. Va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, ho recordareu, que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
Tots el recordem i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, 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 YouTube, Facebook, whatever.
@ Que t'hi jugues.
Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes a qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube, ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube @ Que t'hi jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions, doncs la gent és molt optimista. Un... Ara se m'anà a l'enquesta, ara mateix. Sí. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió. Només un 12% que no, per tant ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olímpic de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella, i han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltar el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana aquests dies previs i la final de demà.
Nos han ido preguntando acerca de cómo es la final. Bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
En la guerra, todo vale. No, es broma. Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Yeah.
Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir, què, qui serà titular, no?
Clar.
Jugarà i tant.
No es parla de futbol.
Està bé, la norma està bé.
Deixa trencar la tíbia, què passa? No? Jo...
Bueno...
Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre elles,
no? No, home, no.
Bueno.
Però sí que ha de ser complicat, no, Olga?
És molt difícil.
Minut 90.
Jo crec que hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
Clar, la posició.
Sí, clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un córner, aquí s'agafa la típica que comença a fer xinyiqui, però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Bermo, els oients que també estan animats, no?
El 6-6-32-72-11, primer de tot, un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
Ja fins de setmana. Què és això, Bermú?
Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
Un àudio festiu.
Un àudio festiu, què més vols? Bé.
Doncs vinga, quin és el següent que havies de suportar?
El segon es titula Francisca Intensifies, ens l'envia l'Estel.
Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
Totes són fans del Flaky, tots ho som.
Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs en què busco el millor a segunda ta.
Ostres!
Busco la millor a segunda ta.
Inspirat per Pere Milla d'ahir, no?
Ahir Pere Milla va fer un ta.
Va clavar.
Molt bé. Que és perfecte.
Sí.
Doncs notes de veu al 6-6-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
M'agrada molt.
Vinga.
Durant la segona hora.
Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Bermo / Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar a Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
Estic aquí, Helena.
Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
Els oients.
Sí, jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent. L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els cinc sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que jo pels temes cardíacs i de veu sempre som més fotuts.
Olga, vas dient que sí amb el cap, quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
Fermín, la teva porra.
2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poques bujarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escatotó, Peixor i companyia pot decidir.
Doncs
una Peixor, per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors delanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Peixor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Que t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i la Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Que t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
Gràcies, Helena.
I Anna, a gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
Sí, a la vez.
Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta. Ah.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.